Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns és l'últim dia en què està permès publicar enquestes o difondre dades relatives. Ara com ara, els estudis demoscòpics que s'han fet públics apunten tots en la mateixa direcció. El PSC, liderat per Salvador Illa, té tots els números de guanyar els comicis del 12M, segons revelen les dades que situen els socialistes al voltant dels 40 escons. L'enquesta del CIS, que s'ha conegut aquest matí, dona també una clara victòria al PSC entre el 29,8 i el 33,2% dels vots, molt per sobre de Junts i Esquerra, que quedarien pràcticament empatats. Aquí Tezanos, que és l'amo del CIS, situa, com et deien, un empat tècnic entre les dues formacions independentistes. El Partit Popular remunta posicions i seria la quarta força, Vox cinquena, els Comuns sisena, i a la cua hi hauria la CUP i també l'Aliança Catalana de Sílvia Oriols amb una intenció de vot molt similar. Tot molt apretat, que deixa moltes incògnites i ja ho tindria difícil per governar. La majoria independentista es presenta també força complicada, mentre que un tripartit, PSC, Esquerra i Comuns, que és el que potser desitjaria Salvador Illa, tampoc es veu possible, sobretot amb la caiguda de vots que preveuen totes les enquestes del partit de Yolanda Díaz i també d'Ada Colau. I què pot passar? Doncs que els partits esperin aviam com els hi va a les eleccions europees del pròxim dia 9 de juny, que són, podríem dir, una revàlida tant per Pedro Sánchez com també per Núñez Feijo. Tot això seria abans de poder tancar possibles acords de cara a una investidura aquí a Catalunya. Una de darrera sortida, si el bloqueig per fer govern continua endavant, seria tornar a les urnes. Això quan seria? Doncs possiblement el mes de novembre. A dia d'avui, tot això és política ficció perquè a la campanya encara li queda una setmana, tota aquesta setmana, fins al divendres. És la recta final que enfila també la Yolanda Canales.
El socialista Salvador Illa no creu que l'independentisme busqui revalidar la seva majoria al Parlament, a més que un executiu de Junts i Esquerra, ha afegit, farien més del mateix. Com a alternativa, veu possible la fórmula d'un tripartit amb PSC, Republicans i Comuns.
Serveis públics, serveis públics, serveis públics, buscant acords amplis, transversals, en el Parlament de Catalunya per enfocar algunes d'aquestes qüestions i per reforçar la unitat a Catalunya. I una fórmula possible és aquesta, però n'hi ha d'altres. Hem d'esperar el dia 12, que en reunions catalans, per veure quines possibilitats hi ha.
Però podrà ser ella president, a parer del candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa? No. En declaracions al programa Converses d'aquesta casa, ha dit que Pedro Sánchez no permetrà que ella sigui president si això li costa el suport de Junts. Per això, Carrizosa enviava aquest missatge als votants socialistes.
Jo crec que qui vota socialista té el perill de que el seu vot acabi reforçant Puigdemont, perquè Puigdemont dirà: si vosaltres no em feu president, jo tiraré el govern del Pedro Sánchez. I Pedro Sánchez, entre su silla i la del senyor Illa, elegirà su silla.
Per la seva banda, el cap de llista d'Esquerra, Pere Aragonès, troba una falta de respecte que els candidats de PSC i Junts ja s'estiguin repartint les cadires.
Hi han candidats com Salvador Illa o Carles Puigdemont que ja s'estan repartint les cadires abans que voti la gent. Per mi és una falta de respecte. I crec que més enllà de qui fa què, de qui ocupa cada cadira, l'important és què anem a fer.
I el popular Alejandro Fernández lamenta que s'hagi imposat l'agenda de l'extrema esquerra mentre l'independentisme buscava l'Arcàdia feliç.
Han sido 10 años perdidos. Han sido 10 años que no han traído la independencia de Cataluña, sino la decadencia de Cataluña. Mientras buscaban la Arcadia feliz e idílica y utópica de la independencia, que ni llega ni llegará, la agenda política de la extrema izquierda, de la CUP, de Colau, de los comunes, iba penetrando en el Parlament de Catalunya hasta convertirse hoy en la ideología dominante que hasta Junts per Catalunya ha aprobado en los plenos en el Parlament.
Fernández es referia a la negativa, per exemple, tirar endavant projectes com el del Hard Rock. Doncs bé, la candidata dels Comuns, Jéssica Albiat, ha garantit que no tirarà endavant aquest projecte si la formació, si els Comuns són al govern.
Gràcies, Yolanda. Recta final, doncs, de la campanya de les eleccions autonòmiques del pròxim diumenge, el dia 12 de maig, amb moltes incògnites sobre la taula, molt apretades les votacions i la igualtat entre tots els candidats, segons destaquen totes les enquestes. Un clar guanyador seria el socialista Salvador Illa, però que no podia governar en solitari. Seguirem molt atents a tot el que passi en aquesta recta final de la campanya de les autonòmiques. Ara abordem ja la informació de serveis. Ho fem amb la previsió del temps. La setmana ha començat amb un temps insegur, però a partir de dimecres s'espera més estabilitat amb més estones de sol i temperatures que tiren amunt. A finals de setmana les màximes es mouran entre els 23 i els 28 graus. Tot i això, demà dimarts encara s'esperen xàfecs, especialment a les comarques de Girona, les del nord de Barcelona, el Pirineu i també el Prepirineu. Els termòmetres demà encara baixaran i el migdia no serà tan càlid com, per exemple, el cap de setmana. Com està la xarxa viària a hores d'ara? T'ho explica la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La Nacional 420, en aquesta via hi ha restriccions a Corbera d'Ebre en tots dos sentits per tasques de neteja de la via arran d'un camió que s'ha incendiat. Això complica la circulació en dos sentits de la marxa. A la C12 hi ha retencions entre Maials i Llardecans en tots dos sentits per l'accident. També comentar-vos que l'autopista AP7 hi ha 3 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat i el Papiol en sentit sud per un camió avariat. A la mateixa AP7 hi ha 1 quilòmetre de retenció a l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud per unes obres que tallen un carril, i per aquestes obres també hi ha un carril tallat en sentit Girona i això provoca 3,5 quilòmetres de retenció. I a l'autovia 2 hi ha 4 quilòmetres de retenció entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un camió avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Barcelona vol definir un nou model de pacificació de mobilitat i descarta repetir els eixos verds de l'Eixample, és a dir, les superilles, després que la justícia hagi tombat els projectes de Consell de Cent, de Comte Borrell i fa pocs dies el del carrer Rocafort. Tot i que el consistori ha anunciat que recorrerà les resolucions judicials, ja s'està preparant un pla de millora per corregir les deficiències i evitar el que seria un enrenou considerable tant en l'àmbit social com pressupostari, fer marxa enrere i desfer tot el que s'ha construït i tot el que s'ha fet. L'Iker Vega s'ha passejat pel relleix de Comte Borrell, ha trobat opinions per a tots els gustos, si s'ha de fer o de desfer. En canvi, a nivell polític, la petició és aturar totes les accions relacionades amb l'urbanisme tàctic de l'exalcaldessa Ada Colau. Les superilles van néixer amb polèmica i en contínua general entre els barcelonins.
Així és, la creació de les superilles és un tema que segueix generant debat entre els veïns barcelonins, concretament entre els del carrer de Rocafort. Després que el passat mes de setembre es tombés l'eix verd del carrer del Consell de Cent i fa una setmana el del Comte Borrell, ara li ha arribat al torn del carrer Rocafort. Es tracta, doncs, de la tercera sentència contra un eix verd a Barcelona. Si bé ciutadans com l'Ivan consideren que la implantació d'aquests eixos es tracta d'una bona mesura que ajudarà a incrementar el benestar del barri, altres com la Cristina admeten tenir por de les conseqüències que això pugui generar, com la pujada dels preus de lloguer.
Yo estoy a favor de la implantación de estos espacios verdes, la verdad. Me parece importante que haya zonas para peatones y así también se puede evitar riesgos como accidentes de tráfico, por ejemplo.
Està clar que la creació de l'eix verd pot portar beneficis al barri, però els veïns de tota la vida us tenim a la por que es regularitzi la zona i els puguin el preu del lloguer, dels pisos i els locals. I tot això és el que ens té una mica amoïnats.
No obstant això, hi ha una altra part de la ciutadania que, tot i considerar que es tracta d'una bona iniciativa, admeten que la gestió amb la que s'ha dut a terme no ha estat l'adequada, fet que ha provocat que els veïns en pateixin les conseqüències.
La mesura està bé, però la gestió crec que no. Pel que sembla, per les notícies que nosaltres tenim, el projecte està estancat i això als veïns es perjudica molt i molt en el dia a dia.
Per la seva banda, el popular Daniel Cirera ha afirmat que el temps s'hi està donant la raó i demana a l'alcalde Jaume Collboni que aturi totes les obres relacionades amb l'urbanisme tàctic que va impulsar Ada Colau.
Pues la justícia està dando la razón al Partit Popular cuando denunciábamos que el gobierno de Colau y Collboni estaban imponiendo su voluntad de manera arbitraria y caprichosa, saltándose la legalidad e imponiendo también un urbanismo táctico que es perjudicial para nuestra ciudad. Por eso hoy le pedimos a Collboni, al alcalde, que paralice todas esas obras hasta que la justicia se pronuncie.
L'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que recorrerà aquesta sentència de la mateixa forma que ho ha fet amb la del carrer Comte Borrell. Tanmateix, l'alcalde Jaume Collboni ha reconegut la debilitat jurídica dels eixos verds de Colau.
Gràcies, Iker. El 2023, a Catalunya, es van produir un total de 208.266 accidents de treball, dels quals el 55% van requerir que la persona afectada demanés la baixa. Aquests episodis van provocar 103 morts durant l'any passat i un 12% més que l'any anterior. Accidents in itinere, l'agricultura, els transportistes i la indústria se situen com els sectors amb més sinistres. Nosaltres, però, ens hem volgut fixar avui en el col·lectiu dels treballadors autònoms. I és que per ser autònom s'ha de ser d'una raça especial, és una professió de molt risc. I això ho demostren les dades sobre accidents laborals. Segons l'últim informe elaborat per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, l'ATA, aquests professionals van patir un 5% més d'accidents laborals en els dos primers mesos de l'any que en el mateix període de l'any passat. Estem parlant de 5.160 accidents i la majoria, uns 4.800, van tenir lloc a la pròpia feina, mentre que 345 van ser in itinere. I 8 han estat aquests accidents mortals. A RN Cope Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ho ha analitzat, totes aquestes xifres, amb José Luis Perea, que és tècnic de riscos laborals d'ATA.
I per què s'ha arribat a aquesta situació? Els autònoms lamenten, d'una banda, que falten polítiques preventives i que siguin eficaces dirigides a aquests professionals. Hi ha, de fet, molts pocs programes d'informació i sensibilització dirigits no només a reduir el nombre d'accidents laborals, sinó també a millorar les condicions de treball. I denuncien que les administracions no s'impliquen prou en la promoció de la seguretat laboral entre els treballadors per compte propi. És el que ens diu José Luis Perea, secretari general d'ATA.
Hay una falta de cultura preventiva enorme. Piensa que nosotros, esto de campaña de sensibilización, de formación, pues prácticamente estamos un poco ajenos, se dirigen mucho más a los trabajadores por cuenta ajena y luego también tampoco tenemos recursos económicos ni recursos humanos dentro de nuestra propia empresa, de nuestro propio negocio para que alguien se encargue de estos temas.
Ja ho escoltàvem, José Luis Perea també reconeix que hi ha falta de cultura preventiva i posava aquest exemple ben clar.
Muchas veces, pues yo lo pongo como ejemplo, pues desgraciadamente aseguramos nuestra furgoneta a todo riesgo y no miramos por nuestra salud y por nuestra integridad física a la hora del trabajo, ¿no?
En tot cas, el secretari general d'ATA diu que les xifres d'accidents laborals confirmen la tendència a l'alça d'anys anteriors. Qualsevol accident, diu, ja és un drama, però a més, en el cas dels autònoms, a la qüestió de la salut personal s'hi ha d'afegir la pervivència de la pròpia empresa.
Claro que sí, que para nosotros son cifras alarmantes, tú lo decías muy bien, una sola muerte ya es motivo suficiente para no estar satisfecho, porque al final en el mundo de los autónomos un accidente laboral grave no solo supone una desgracia personal y una afección a tu propia salud, sino también muchas veces la propia pervivencia de la empresa, ¿no? Piensa que trabajamos solo y que muchas veces pues tenemos que estar de baja 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses y esto pone en peligro nuestra empresa.
I José Luis Perea lamenta que, com en tants altres àmbits, els autònoms són els grans oblidats per l'administració.
Es decir, lo único que hay que hacer es cumplir la ley y la ley dice que las administraciones públicas a los distintos niveles velarán por la seguridad y por la integridad de los trabajadores autónomos. Piensa que somos el eslabón más frágil de la cadena productiva y que lógicamente necesitamos del apoyo de las administraciones, un apoyo que es completamente inexistente, no solo a nivel nacional, sino en las comunidades autónomas.
I això que Perea reconeix que s'ha millorat la situació dels autònoms, que s'ha avançat en el reconeixement dels seus drets. Les prestacions, això sí, diu, ja són una altra cosa, així com també la relació amb l'administració.
Saludem ara la senyora Núria Gildado, que és la secretària de Política Sindical de la UGT. Núria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant d'accidents de treball, de sinistralitat laboral que no para de créixer a Catalunya. Aviam, Núria, què no acaba de funcionar bé perquè la xifra d'accidents, sobretot els accidents greus, doncs, com et deia, no paren de créixer, no paren d'augmentar. On està fallant? Què està fallant?
Bueno, doncs, malauradament, està fallant en la gestió preventiva que hi ha al nostre país i està fallant en la política de prevenció de riscos que apliquen les empreses. Estan veient com any rere any doncs, hi ha més accidents. Malauradament, persones perden la vida a la feina per qüestions que són, que es poden prevenir, que es poden evitar i que malauradament doncs, no s'estan evitant doncs, perquè no s'estan posant les mesures preventives necessàries doncs, per evitar que hi hagi aquest augment de la sinistralitat a Catalunya.
Tu parlaves de la prevenció, que és el més important. Quines mancances hi ha en aquest aspecte, segons el teu parer?
Doncs, mireu, tenim una llei que ja té més de 30 anys, que és la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que és una llei bàsica, una llei molt completa, doncs, que s'ha de modificar, s'ha d'ampliar, se li ha de donar perspectiva de gènere, se li ha d'aplicar totes les qüestions relacionades a la digitalització i amb la robotització de les activitats productives, però una llei que, com dic, és molt completa i que encara avui, després de 30 anys, doncs, hi ha empreses que no les estan aplicant. Tenim també, per altra banda, una deficiència en l'àmbit de la inspecció de treball, perquè malauradament, tot i els esforços que fan, doncs no tenen els mitjans humans i materials necessaris, doncs, per poder acudir a totes aquelles empreses, doncs, que no estan aplicant la normativa. I estem veient, doncs, que per moltes empreses la prevenció de riscos laborals és un cost i no és una inversió, quan realment és una inversió. Primer, doncs, perquè estem parlant de la seguretat i la salut de les persones, no pot haver res més important que la seguretat i la salut de les persones. I segon, doncs, perquè si volem tenir empreses més productives, si volem doncs, que hi hagi menys absentisme i que les persones treballin millor i siguin més productives, doncs aquestes persones ho han de fer en les condicions idònies de seguretat i salut, doncs, per poder augmentar aquesta productivitat. Estem veient, doncs, com des de les empreses hi ha moltes queixes perquè augmenta l'absentisme, perquè ja augmenta el nombre de persones que agafen la baixa laboral, però no s'està incidint en quines són les causes d'aquesta baixa laboral. Doncs en molts casos són aquesta falta de prevenció de riscos laborals, les males condicions de treball, l'allargament de les jornades i moltes qüestions relacionades amb l'àmbit psicosocial, doncs, que no s'estan avaluant dintre de la
empresa. Núria, de les xifres referides a l'any passat, jo m'he quedat amb dues xifres. Per exemple, i de dos sectors importants, que tradicionalment han sigut doncs, font d'accidents o de sinistralitat, la indústria. Han crescut els accidents, els sinistres, en canvi, a la construcció han baixat. En fi, com ho valores, això?
Doncs la construcció és un dels sectors on hi ha més incidència en quant als accidents de treball, doncs, per al tipus de sector i pel tipus de feina que es fa. Ha sigut un sector, doncs, que ha tingut una sinistralitat molt alta i que això ha fet, doncs, que es posin tot el focus en aquest sector, tant per l'àmbit del govern com per l'àmbit de les patronals, com per l'àmbit dels sindicats, doncs, per posar sobre la taula, doncs, la situació dramàtica que s'estava patint en aquest sector i posar i treballar amb les mesures preventives dintre d'aquest sector. I això, doncs, ha sigut positiu, doncs, ha fet que hi hagi més prevenció en aquest sector i que, per tant, la sinistralitat hagi baixat, tot i que igualment estem a nivells de sinistralitat molt alts en aquest sector. En canvi, en el sector industrial, que també és un sector, doncs, que té un índex d'incidència més alt en els accidents, doncs, malauradament, doncs, no hem pogut evitar i baixar la sinistralitat, i això és, doncs, per la manca de mesures preventives.
Clar. Et demano, Núria, una altra reflexió sobre un altre sector on els accidents s'han, on els sinistres s'han incrementat, el que s'anomena accidents in itinere, és a dir, de casa a la feina i de la feina a casa. Quines poden ser les causes d'aquest increment?
Bueno, doncs les causes en molts casos, doncs, tenen a veure amb l'estrès laboral, en haver de, bueno, persones que tenen contractes a temps parcial o tenen diverses feines o han de tenir les responsabilitats a la feina i després les responsabilitats familiars, doncs això fa que en els trasllats o l'exigència per part de les empreses, doncs, de fer els trasllats de manera més ràpida, doncs això genera un estrès, una angoixa, doncs, que fa, doncs, que no es posin les mesures preventives necessàries i que sigui, doncs, més fàcil tenir un accident, malauradament. Tampoc no hi ha per part de les empreses plans en matèria de desplaçaments. Tampoc no tenim en l'àmbit dels transports públics, doncs, la xarxa necessària, doncs, per evitar d'haver d'agafar el cotxe en molts casos, no? I per tant, doncs, aquí també és una falta de mesures.
Clar. I quan parlem d'accidents laborals, parlem també, i això és important tenir en compte, Núria, infarts, vessaments cerebrals, que també s'han multiplicat molt i que afecten sobretot a transportistes, a camioners i sobretot a autònoms, veritat?
Sí, aquesta és una qüestió també fonamental. Estem veient, doncs, que malauradament durant el 2023 el 43% dels accidents mortals que hi van haver a la feina van ser per qüestions relacionades amb les malalties no traumàtiques, no? Doncs amb infarts, amb vessaments cerebrals, i això és una qüestió molt important, perquè el que ens està dient és que no hi ha mesures preventives en aquest àmbit, perquè no s'estan avaluant els riscos psicosocials per part de les empreses, i quan una cosa no s'evalua, doncs tampoc es posen mesures preventives preventives. I en l'àmbit del sector del transport és molt preocupant, perquè a més ja estem veient que aquest any 2024 doncs, hi ha hagut diverses persones que també han perdut la vida en aquest sector doncs, com a conseqüència d'infarts o de vessaments cerebrals. I per tant tenim un problema molt important doncs, que l'hem d'agafar d'arrel i que malauradament no s'està tractant de la manera que s'hauria de tractar.
Molt bé, Núria Gildado, secretària de Política Sindical de la UGT, gràcies per atendre'ns, analitzar aquestes xifres d'accidents de treball que van en augment, i esperem que el que queda de campanya electoral, Núria, els partits es fixin en aquestes coses que són les que realment preocupen el ciutadà. Aviam si ens escolten i fan cas. Núria, gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
La xacra dels accidents de treball, la xacra de sinistralitat laboral, que no s'acaba de resoldre de cap de les maneres. Caldria que les administracions hi posessin tota la carn a la graella. Nosaltres seguim explicant notícies i actualitat d'aquest matí, com per exemple la plataforma Escola de Tots ha denunciat avui que les autonomies incompleixen pràcticament tots els requisits del Ministeri d'Educació al preparar les proves de la selectivitat. L'estudi que han elaborat analitzant les proves de les 17 autonomies asseguren que provoquen desigualtat d'oportunitats i competència deslleial entre els alumnes. T'ho explica el Roc Solà.
Doncs sí, Carlos, l'associació Escuela de Todos ha presentat un estudi que afirma que no existeix cap tipus d'homogeneïtat en les proves de la selectivitat que es realitzen arreu de les comunitats autònomes d'Espanya. Canvien des del repartiment dels temaris que apareixen a les proves finals fins al criteri de correcció d'aquestes mateixes. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una escuela bilingüe, ens ha detallat els motius d'aquest estudi.
En Catalunya hemos escuchado muchas veces el argumento de que los alumnos catalanes dominan mejor el castellano que los alumnos del resto de España. Y toman como referencia la nota de selectividad. Quiero decir, un 6 y pico, un 7 de lengua castellana en Cataluña no puede ser equivalente, no se puede comparar con el resto de notas, porque las pruebas son completamente distintas y los criterios de corrección también.
L'associació afirma que, degut a aquesta problemàtica, es produeixen una sobreinflació de les notes que fa que certes comunitats autònomes estiguin en desavantatge vers altres. Recalquen que això és un error en el qual s'ha de fixar el govern i no tant el govern de les mateixes comunitats autònomes, ja que ha de ser un criteri homogeni per a tothom. Ivan Teruel, llicenciat en Filologia Hispànica i professor d'ensenyament secundari, fa la següent reflexió sobre la comparació dels alumnes catalans amb la resta d'Espanya.
Quiero dejar clara una cosa que creo que lo hemos dicho al principio. Nosotros no hemos hecho este estudio para poner el dedo en la llaga ni señalizar a ninguna comunidad autónoma. No hay ninguna comunidad autónoma que lo esté haciendo bien. ¿Saben por qué? Porque no hay igualdad de oportunidades para los alumnos españoles. Son alumnos que salen al campo a meter un gol en la portería y cada uno de ellos tiene unas reglas de juego diferentes.
Finalment han confirmat també que es va demanar a les comunitats autònomes que eren governades pel PP de fer aquest criteri igual entre elles, però la resposta ha estat negativa.
Gràcies, Roc. Fem una pausa per publicitat i després farem balanç del còmic Barcelona. Enguany la fira ha combinat els aficionats de sempre amb un nou públic juvenil i també infantil. T'explico d'aquí un momentet.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabías que SOS Rural está recogiendo testimonios de agricultores que se sienten engañados por administraciones y multinacionales para instalar placas solares en sus tierras? Advierte de que, en muchos casos, el beneficio económico es muy inferior a lo prometido y menor a cuando las tierras eran cultivadas, con el agravante de que ahora los campos quedan inservibles.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD. español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha estat un èxit de participació i d'assistents. El Còmic Barcelona tanca portes amb més de 110.000 visitants i amb un homenatge al dibuixant Francisco Ibáñez. L'Adrià Mascorda ha recollit impressions dels assistents.
Aquest cap de setmana ha tancat el Saló del Còmic a Barcelona amb un bon nivell de participació. Entre els plats forts d'enguany destacava l'exposició protagonitzada per Francisco Ibáñez o una altra sobre Mad Max. La gran fira del sector plega amb més de 200 expositors i ha inclòs un nou espai dedicat a la fantasia i a la ciència-ficció. Els visitants buscaven novetats, veure exposicions temàtiques i trobar-se amb persones amb els mateixos interessos.
I res, ens volia donar-li una oportunitat a conèixer nous artistes del còmic i tal.
Venim d'excursió, precisamente a ver la exposición de Tomás Hijo, porque estamos trabajando esto en plástica y yo creo que es algo muy complicado hacer lo que está haciendo este tío.
Hacer cosplay y compartir momentos con las demás personas, fotos y también ver las ilustraciones de los dibujantes porque son buenísimas.
La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, destaca la diversitat de l'edició.
Hem tingut moltes famílies, més que mai, més gent jove també. Hem estat veient l'exposició d'Ibáñez constantment visitada, a més per tot tipus de generacions hem vist. Per tant, és molt, molt satisfets d'aquesta edició.
La il·lustradora barcelonina Marica Vila ha guanyat el Gran Premi d'Honor del 42è Còmic Barcelona i l'Alegre Vida del Triste Perro Cornelius, de Marc Torices, s'ha endut el premi a la millor obra d'autoria espanyola. Així mateix, César Sebastián s'ha alçat amb el premi Miguel Gallardo de l'Autorrevelació i per votació popular s'ha premiat a Durante la Tormenta, de Pablo Recoca.
I per si no estàs al cas, a Catalunya se celebren anualment unes 200 curses de muntanya, de les quals 25 són dins del calendari federatiu. D'aquestes, 17 han estat proves de Copa Catalana o Campionats de Catalunya i han comptat amb la participació, atenció, d'uns 3.227 esportistes diferents. Doncs bé, des d'ara aquestes curses tindran àrbitres per reduir l'impacte ambiental que generen. Només aquest cap de setmana a Catalunya seran celebrat 22, on hi han participat centenars d'esportistes. Sovint es fan espais protegits i ja fa temps que els experts alerten de l'impacte que això pot comportar en el territori. La Mar Puerto n'ha parlat aquest matí a Rere en Cope Catalunya i Andorra amb Quim Pons, que és de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
Sí, degut a aquesta proliferació és imprescindible regular-les i per això el Departament d'Acció Climàtica, juntament amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ha posat en marxa una prova pilot per impulsar l'àrbitre ambiental. Es tracta d'una nova figura que vol ajudar a fer més sostenibles les curses i, entre altres coses, el que faran serà vetllar perquè respectin qüestions com, per exemple, l'erosió del terreny, l'impacte sobre espècies amenaçades o la generació de residus. Ens ho ha explicat el Quim Pons, director de Comunicació i Màrqueting de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
És una figura que tenen una checklist, perquè us feu una idea, i amb aquesta checklist ells van fent clecs, perquè és així de senzill, eh?
Sí.
Llavors tenen una sèrie d'ítems, que és, per exemple, el que comentaves ara, perfecte, no? El tema dels plàstics. Abans, quan acabes una cursa, l'ampolla d'aigua de plàstic o de marques isotòniques de plàstic normalment caia. Ara, cada cop ja n'hi ha menys. Hi ha més bidons d'aigua, ja tots els esportistes porten el seu got o la seva cantimploreta, aquella plàstic que segurament hem tots vist per omplir l'aigua, per omplir l'isotònic, etc, etc. Per exemple, el reciclatge del material, posar bé l'orgànica, posar bé el plàstic, posar bé el paper, etc, etc. Són coses elementals i bàsiques que sembla que s'hagin de fer bé sempre, però que de vegades no es fan bé.
A més, la primera prova s'ha fet a la cursa Berga-Rasos Berga i el resultat, assegura, ha estat positiu.
Jo crec que molt, molt positiva. Crec que parlareu amb una d'aquestes àrbitres que vam tenir ja. S'han format un total de 14. Allí n'hi vam tenir dos, que feien el primer experiment, el primer pilot. I jo crec que va ser molt positiva. Es van trobar cuites i hi ha una cosa molt important, que és que aquests àrbitres no penalitzaran. O sigui, són àrbitres que assessoraran només. I que els diran a les entitats cap on han d'anar per tenir una cursa 100% sostenible, que és un objectiu que hem de perseguir i que hem d'arribar al més aviat possible, no? De tenir curses que siguin 100% sostenibles,
Per tant, el rol dels àrbitres no serà de caràcter sancionador, sinó de consulta i orientació, com afirma el Quim. Una mesura que consisteix en fer que les curses de muntanya siguin una oportunitat pel territori i no un mal de cap.
Ja ho saps, des d'ara les curses de muntanya tindran àrbitres per reduir l'impacte ambiental que generen. En volem parlar amb el senyor Marc Vilaú, que és el director general de Política Ambiental de la Generalitat. Marc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, m'imagino que la proliferació d'aquestes proves a Catalunya doncs fa que sigui imprescindible regular-les, no? Jo no sé si estaràs d'acord amb la meva apreciació. S'havia sortit una mica de mar el tema i cal reconduir-lo. Com ho veus?
És evident que d'arrel del Covid i de la crisi del Covid que ha generat el confinament en moltes famílies, s'ha despertat de nou l'interès per al medi natural i des del 2020 hem vist un increment substancial d'accessos al medi natural. Accessos que hem de mirar com a govern que siguin compatibles i per això regular i endreçar aquests usos, aquestes activitats, a fi que siguin compatibles amb la conservació de la biodiversitat i amb la vida de la població d'aquests territoris.
La presència d'aquests àrbitres que ja estan en funcionament, que ja estan actius, serà a totes les curses de muntanya o només a les que organitza la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Marc?
Nosaltres hem començat aquesta col·laboració a través de la Federació d'Entitats Excursionistes amb l'educació i amb l'objectiu clar de que això s'acabi extenent en el conjunt de les activitats organitzades que es desenvolupen en el nostre país, perquè el que és clar és que necessitem posar ordre no només en una federació, sinó en el conjunt de les activitats. I, per tant, iniciem aquest camí amb la federació, però la voluntat és que, mica en mica, doncs, ho anem implementant en el conjunt de les activitats que es donen a terme.
Quin tipus de formació, tant teòrica com també pràctica, reben aquests àrbitres en matèria tant de medi ambient com també de sostenibilitat del territori? Quin és el format?
La figura de l'àrbitre és una peça més en l'engranatge de la regulació de les activitats en el medi natural. Per una banda, ja fa un any vam treballar en la calendarització de les curses, perquè aquestes tinguessin en compte els aspectes de biodiversitat, com els períodes reproductors de les aus o d'altres espècies amenaçades. Posteriorment hem treballat conjuntament amb la federació un manual, un protocol per la gestió de les curses perquè siguin ambientalment responsables. És el que anomenem el segell verd de les curses de muntanya. I la tercera fase, la tercera peça d'aquest engranatge és l'àrbitre ambiental. L'àrbitre ambiental és bàsicament aquell qui en cada una de les curses mirarà i vetllarà perquè s'adecui tant al calendari com perquè coincideixin amb aquest protocol de funcionament, amb aquest manual, i, per tant, que pugui tenir aquesta compatibilització amb la conservació de la biodiversitat. Això vol dir, doncs, evitar i vetllar perquè alguns dels elements que tenim en la cursa, com són els avituallaments, etcètera, es facin de forma que siguin compatibles amb el no llançament de plàstics, amb regular que l'impacte de la senyalització que es fa dintre de la cursa també no generi contaminació, que els passos per on passa l'activitat doncs, estiguin controlats i que, per tant, s'hagi vist prèviament que no afecten negativament en un àrea de nidificació o en una espècie de flora protegida. I, per tant, aquí doncs, l'àrbitre ambiental té la funció de vetllar per tots els aspectes que formen part de la cursa, des de l'organització fins al desenvolupament, fins a aspectes concrets.
I el rol d'aquests àrbitres, Marc, serà de caràcter sancionador, només d'orientació, de consulta, d'acompanyament, a que la cursa funcioni pels cauces normals i bons?
La voluntat és que aquestes curses tinguin una persona que tingui aquesta visió i que acompanyi a l'organització que això es faci bé. No és una funció sancionadora de si un corredor llença un plàstic en un moment determinat tingui una sanció determinada. No hem treballat en aquesta via, sinó més en la via de fer compatible aquestes activitats amb la conservació de la natura i, per tant, de que algú que tingui aquest coneixement i aquesta visió doncs pugui acompanyar que les curses puguin integrar aquesta visió, la visió del respecte per l'entorn.
Ens parlaves abans del segell verd. Això estarà present en totes les curses de muntanya a partir d'ara ja?
La nostra voluntat és treballar des del punt de vista de que aquestes curses vagin incorporant aquesta visió verda i puguem donar aquest identificatiu i que, per tant, especialment en els espais naturals protegits, en els propers anys, puguem aconseguir que totes aquestes activitats es duin a terme de forma sostenible.
Molt bé, doncs, Marc Vilaú, director general de Política Ambiental de la Generalitat, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per aquesta iniciativa. Jo crec que és molt interessant, és molt important, perquè aquestes curses de muntanya que han proliferat tant i tant i que encara n'hi ha moltíssimes, jo crec que al voltant d'unes 200 a Catalunya, doncs siguin una oportunitat, com dic jo, pel territori, no pas un mal de cap en qüestions mediambientals. Marc Vilaú, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo crec que clarament la política ambiental ha de passar per treballar conjuntament amb les polítiques sectorials. Això és un gran exemple i agraïts per aquest interès i per aquest esforç, perquè clarament ho fem entre tots, la conservació de la natura. Moltes gràcies.
I abans d'enfilar la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra, t'explico que un 35% dels Mossos d'Esquadra pateixen simptomatologia depressiva, el 39% estrès i el 36% ansietat. Ho diu un estudi elaborat per la Universitat Blanquerna, la Universitat Ramon Llull, la Catòlica Portuguesa i la Nottingham University, en col·laboració amb el sindicat SAFEPOL i també el FEPOL i també la Fundació de Seguretat Pública de Catalunya. Des del sindicat SAFEPOL han alertat que els resultats mostren una situació enormement preocupant. El treball revela que el 12% del cos té depressió lleu, el quasi bé l'11% moderada i el 5% o quasi bé el 6% severa i el mateix percentatge extremadament severa. Pel que fa a l'ansietat, el 12% té simptomatologia lleu, el 13% ansietat moderada i el 6% ansietat severa. Ara sí, enfilem ja aquesta recta final de l'informatiu migdia, com sempre, amb la bona recomanació de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3:05 Esports Cope, ressaca dolça, ressaca dura. Girona i Futbol Club Barcelona. Que la cara i la creu, encara?
Sí, avui començarem per la cara, Dedicarem la portada, com no, al Girona, equip de Lliga de Campions, i per celebrar-ho trucarem a un home, un mite del Girona, com Eloi Amagat, que va jugar amb el Girona a tercera divisió. Ha jugat a tercera, a segona B, a segona A i a primera divisió amb el Girona, i comentarem amb ell la jugada. També estarem amb l'actualitat del Barça i amb Ala Maró després de la derrota de Montilivi, una derrota que situa el Barça tercer a la classificació. Tampoc va ser un bon diumenge el d'ahir per l'Espanyol, que no va poder passar de l'empat a 0 davant de l'Sporting. L'ascens directe ara mateix per l'Espanyol es complica i es pot arribar a complicar, segons com vagi la cosa, fins i tot la promoció d'ascens a primera divisió. El Barça femení aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de Lliga, guanyant 1-4 al camp del Granada. En futbol sala, el Barça va perdre la final de la Champions, va perdre per 1-5 davant del Palma, amb una final més igualada del que diu el marcador. I també en waterpolo hem de felicitar les noies del Sant Andreu, campiones de la Copa de la Reina, derrotant a la final, una final molt igualada, per 13-12 al Sabadell.
Doncs molt bé, que en recta final ja de la Lliga queda poca cosa
quatre
per decidir,
partits,
no?
Quatre partits.
Poca cosa per decidir, no?
Sí,
cosa de la cua.
Sí, i sobretot la segona plaça, a veure si el Girona, que ara és segon, és capaç de mantenir aquesta segona plaça o al final acaba el Barça segon.
I esperem que passa a la segona divisió, l'Espanyol no se remunta, Pallori?
Sí, jo crec que promoció d'ascens farà segur.
Doncs vinga, esperem-ho. Més esports, 3:05, ho deixem aquí, continua a migdia COPE, Pilar García Muñiz, els segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.